El llibre que publicaràs ara, El fi de la dinastia catalana, ets catedràtic d'Història a la Universitat de
Història
Barcelona.
moderna de la Universitat de Barcelona,
A la
sí.
Universitat de Barcelona.
I
I el que
membre
voldria...
dels
Digues, digues.
Instituts Catalans.
I el que voldria saber és si aquest llibre, veient els teus llibres anteriors i etc., si aquest llibre és un llibre d'història clàssic, és a dir, et dediques en aquest llibre a relatar història, o si suposa una forma atractiva d'ensenyar història a un públic que potser no la té tan excessiva.
A veure, aquest llibre és un llibre que atreu aquest tipus de gent de la segona que m'ha dit, però no deixa de ser un llibre d'història. Clar, aquí no hi ha una narració, diguem, descriptiva de fets que no s'han... no existeixen, no s'han documentat perfectament. És un llibre, diguem, de descriptiu, però clàssic, en aquest sentit.
És a dir...
D'altra banda, és un llibre que està atrent als regnats de Joan I i de Martí l'Humà. Si es diu la fi de la dinastia catalana és perquè justament des de Ramon Berenguer IV i el matrimoni amb Peronella, i en el suposar que Peronella morís, Ramon Berenguer IV podia casar amb qualsevol altra dona i seria rei d'Aragó i comte de Barcelona. I tota la seva descendència és catalana, majoritàriament tots viuen, o naixen, millor dit, a, per exemple, per això menys a Balaguer, Jaume I a Montpellier, a alguns altres a València, Joan I i Martí Humà en Perpinyà. Són dinastia catalana perquè quan mor Martí Humà, i això és un 31 de juliol, de maig, perdó, de 1410, la dinastia catalana acaba perquè després ja venen els trastàmades a partir del compromís de Casp de 1412. I els trastàmades són d'origen castellà, encara que ell sigui nebot de Martí Humà perquè és el fill de les germanes de Martí Humà que casa en un rei castellà. Però el Ferran d'Antequera, que es coneix així, naix naturalment a Castella. I gairebé tots, pràcticament. Alfons el Magnànim també, Joan II també, menys Ferran II, era anomenat el catòlic, que naix en sos del rei catòlic. Això està enfrontat entre Navarra i Aragó. És l'únic dels testaments que no naix en castellà. La resta sí. Els de la dinastia catalana que jo dic són tots catalans.
O sigui, és a dir, amb el que m'estàs dient, el llibre, el fil narratiu que segueix és l'història, tal qual. No hi ha...
Bueno, clar, i la història i tots els seus complements, és a dir, l'economia, la societat, les institucions, les corts que existeixen en l'època, les corts de, com diríem avui en dia, Parlament, no? Les corts catalanes que existeixen, catalanes valencianes, aragoneses, dintre dels territoris del conjunt de la anomenada aleshores per primer cop, no abans, cap a finals del segle XIV, Corona d'Aragó.
Sí, que mitjançant el teu llibre, la gent que el compri, que el llegeixi, pot fer-se una idea de com era la societat en general, no només
sí, no, clar,
la corona.
I tant, és que en els índexs, sobretot ja la part de Martí Humà, pues està parlant de la transició econòmica en temps de Martí Humà, estructura social en l'època Martí Humà, de la població marginada a l'expansió del banderolisme, corts i diputacions del general en temps del rei Martí, la política exterior del rei Martí. També estan les relacions de Martí amb el pontificat. És a dir, és tota l'estructura social, econòmica de Martí i de Joan I estan en aquell llibre.
Ah, perfecte. I en quant a la motivació per la publicació d'aquest llibre...
La motivació és molt clara. Jo vaig escriure anys enrere, estic parlant del 2015-16, un llibre que era Pere el Cerimoniós, que el pare a aquests dos, és a dir, de Joan I, que va néixer en 1350, i de Martí Humà, que va néixer 6 anys després, en 1356, i que van ser reis en els darrers anys del segle XIV i primeries del segle XV. I després jo vaig escriure un llibre molt gran, de pàgines enorme, no estaria per gran públic aquest, que són estes tàmades, agafaria tot el segle XV fins la mort de Ferran el Catòlic 1517, perquè Ferran II, el Catòlic, era rei trastàmara. Aquí la motivació és el buit que havia entre Pere el Ceremoniós, el llibre acabava en la mort de Pere el Ceremoniós, i el començament del regnat de Ferran d'Antequera, el compromís de Casp. Clar, allà hi havia 27-30 anys en què no s'havia escrit pràcticament cap síntesi de res, que és Joan I i Martí l'Humà. Amb la qual cosa, el que jo feia era tapar un buit que tenia la història catalana, valenciana i aragonesa, sobretot més la catalana i valenciana, en aquests anys.
Oh,
perquè
sí,
s'havia investigat coses, més en Martí l'Humà, Joan I quasi no se'l coneixia, només se'l coneixia que li diuen el rei descurat. Descurat era perquè, això entre cometes, l'època de descurat, perquè era un rei que no tenia compte de res i que els diners es tirava per la finestra, és a dir, no tant ell, sinó la seva dona, que era francesa, acostumada a costums franceses, i diguem més, entre cometes, feministes, la Violant de Bar tenia molt de caràcter, de fet, gairebé, quasi es pot dir que governava més ella que no el marit, que no Joan I, però governava en el sentit de no tenir present els costos, les despeses, i molts més despeses que ingressos que tenia l'acord en Barcelona. I, per contra, Martí l'Humà intentà reformar, reestructurar l'acord catalana perquè havia tingut unes despeses immenses. Per tant, els dos regnats s'ajunten, són regnats de dos germans, amb caràcters diferents. Un alegre, una mica frívol, que porta una mica els començaments del prerrenaixement a Catalunya.
Aquest és Joan I.
Joan I. I l'altre, una persona més preocupada pels assumptes d'estat i els assumptes econòmics i socials de Catalunya i València, fonamentalment.
Perfecte.
Això seria el llibre. És un llibre no molt llarg, és un llibre de 250 fulles i és un llibre tampoc car, perquè el llibre en el mercat val 19 euros. Si això se compra en Sant Jordi, doncs ja el 10% de descompte, 17,10 cèntims. No?
Mira, em va bé que mencionis Sant Jordi perquè em volia preguntar-te quina és la previsió que tu fas d'aquest Sant Jordi, potser no només a... en el teu cas particular, sinó en el sector de la literatura, dels llibres.
Miri, ojalà sigui un Sant Jordi una mica, diguem-ne, normal, no? El Sant Jordi d'any passat i el d'enguany també tinc un problema de dir què va passar gràcies al Covid-19, no? Espero que d'alguna forma, ja no només pel meu llibre, sinó per tota la cultura, la literatura, la història, la geografia del país, aleshores el Sant Jordi tinga bons fruits en aquest sentit.
No.
Això és el divendres aquest, no l'altre.
Sí, sí, sí.
És el 23 d'abril, no?
Don...
I si no, és el Sant Jordi, després, almenys que la Setmana Catalana del Llibre, que és el setembre, pugui també tenir importància.
Doncs perfecte. Per part meva, Ernest, ja estaríem. Si vols comentar-me alguna cosa més, algun detall del llibre...
Ja he dit que la gent no, veurà un llibre... La portada és molt maca, perquè és un quadre en què apareixen coronats tant Martí l'Humà com Martí el Jove. Martí el Jove és el fill de Martí l'Humà, que va morir en 23 o 24 anys i va morir en 1409. Era el fill únic que li queda a Martí l'Humà, fill, diguem-ne, legítim. No era un bastard, com es deia en l'època, no era fill natural. I, per tant, Martí l'Humà va morir en 51 anys, 9 mesos després que el seu fill, que el seu primogènit, i únic hereu. Amb la qual cosa, la dinastia acabava per la mort dels dos, del pare i el fill. mort, les dues morts són morts naturals. El pare ja té una edat en aquella època alta i el fill va morir d'una peste, concretament en Sicília.
I la dona d'en Martí no tenia pes a la cort, veritat?
Martí, el jove tingué un fill, bastard, però la desgràcia, si no la puc ser d'ell, perquè els bastards en l'època no necessàriament eren, diguem, marginats absolutament per poder ser reis. Els Trastàmares, la dinastia Trastàmara castellana, és bastarda. El primer rei de tots, Enric II, que és de 1369, acaba aniquilant el seu germà, que és legítim, que és Pere el Cruel, i l'acaba i és bastat. Aquest és fill. El pare és el mateix, però la mare no. La mare d'Enric II no és precisament la esposa, diguem-ne, en l'època legítima per el pontificat i per l'Església. Això passa en els Trastàmares, però això passa també en la dinastia dels Sabís, portuguesos. I això haguera pogut passar aquí. El que passa és que per mi el gran problema que va haver-hi no va ser la bastardia de Frederic, que era el net de Martí l'Humà i era el fill de Martí el Jove, no era per ser un fill natural, fill bastard. Era perquè en menys de 9 mesos se va quedar sense pare i sense avi. La mare estava a Sicília, fins on se la va trobar, i la mare no va formar mai part de l'acord, ni aparegué mai per Barcelona ni Saragossa. És, diguem-ne, un lligall que tingué en Martí el Jove amb una jove siciliana, però poca cosa més. Crec que la van fer, li van donar un títol de noble, però no comptava. El problema de Frederic no va ser la bastardia, va ser que tenia 6 anys. I si te quedes sense pare, si te quedes sense avi i te quedes sense ningú, t'has quedat sense cap protector davant del compromís de cas. Perquè el nen Frederic va ser portat al compromís de cas, però ningú el va votar. I era, aquest sí que era el fill real de la dinastia catalana. Sigui o no, fill legítim o natural, no vingam en bromes. En el sentit de que tant els Trastàmares com els Sabís provenien de linatges
bastards.
Per tant, a Catalunya València també s'ha pogut donar. Però el problema, repeteixo, era que tenia 6 anys. I en 6 anys, quina agra està la regent governadora fins que el noi hagués tingut l'edat? L'edat vol dir 16 o 17 anys. Si ara ha tingut aquesta edat, no hauria estat ni Ferran d'Antequera ni tampoc Jaume d'Urgell, que són els dos candidats que més s'hi oposaren a ser reis en la corona d'Aragó i en Catalunya, no? Hauria estat Frederic, però tenien 17 o 18 anys, perquè aleshores ja els cortesans a l'Eritep, aquí tenim a un hereu de la primogenitura de Martí el Jove. No va ser així. En 6 anys el nen va ser marginat totalment. És que no tingué ni un sol vot en el compromís de casa. I el presentaren, però no el votaren.
Doncs moltes gràcies, Ernest, per concedir-me aquesta petita entrevista.
Val.
I que tinguis molt d'èxit amb aquest llibre.
Em sembla que aquest llibre em sembla que el trobaran en Alexandria, em sembla, i en la llibreria que està a prop de la Rambla Celles.
Bueno, sí, clar, si vols dir-me a quines llibreries es pot trobar...
No, cosa... en Paideia no. En Alexandria, no està molt lluny de Paideia, i la Rambla de Celles també el trobaria.
Vale, doncs moltes gràcies.
De llibreries on estarà aquest llibre. Ho sé pel seu editor, perquè ja s'ha enviat cap allí.
Doncs perfecte. Moltes gràcies, Ernest,
i
molta sort.
Gràcies.
Vale. Adéu. Fins la propera. Adéu.